Són les 8 del matí. Bon dia, Catalunya. Pronunciar la paraula càncer tendeix al compte enrere, mai cap endavant. I això està canviant. Ho deia el doctor Josep Baselga, que com Joan Massaguer o Manel Esteller van capgirar la percepció del càncer com els doctors Bonaventura Clotet o Josep Maria Gatell, la de la sida. És allò que anomenaríem talent de país. Amb la mort ahir de Josep Baselga t'entra una tristor desagradable. Diuen els que el coneixen bé que va acabar els seus dies com el protagonista de La vida és bella, fent dos personatges a la vegada, el del que dissimula i el de dissimulat. Quan va saber de la malaltia amb el mal diagnòstic de la síndrome de Jacob, un trastorn neurològic degeneratiu d'evolució molt ràpida, va decidir deixar Washington i anar tirant cap a la Cerdanya, perquè si un ha de morir, que sigui el lloc on ha estat més feliç. Cada cop que viatjava a Nova York, ens vèiem i l'escoltava. Havia entrenat una relació d'afecte des de feia anys, quan li vam trucar per si podia ajudar a una mica amb càncer, i com sempre s'hi va abocar. Aquesta capacitat dels metges de fer-ho tot en poc temps. L'últim cop que vam parlar va ser en un hotel de Lexington Avenue durant les últimes eleccions nord-americanes. Ell estava perfecte, s'havia posat a treballar a AstraZeneca i va dir una frase que va fer la volta al món. Era el mes de novembre passat i va anunciar que en poques setmanes tindríem vacuna. Molts es van sorprendre, però va, un cop més, tornar a encertar. L'any que va guanyar les eleccions, Barack Obama va demanar que el visités a l'Sloan Kettering Center. Volia ensenyar-me el que ell anomenava el seu hospital. Explicava que ja s'estaven curant més del 60% dels tumors, sobretot els que es diagnosticaven a la fase inicial, i em va fer passejar per laboratoris, per passadissos llargs i ascensors enormes. Del lloc i del moment, sempre recordaré que Baselga em va regalar un llibre, The Opponent, de Manuel Carrer. Ahir el vaig buscar per casa. Carrer explicava la història terrible i real d'un fals metge que es va fer passar pel treballador de l'Organització Mundial de la Salut i va enredar tothom. Va enredar els pacients, va enredar els amics, va enredar la família i va acabar matant a la família. I explicava Baselga que aquest metge, Jean-Claude Roman, es va inventar un càncer perquè considerava que no tenir-lo era un símptoma de mala sort. I Baselga deia, jo és que no el vull per ningú, amb aquell somriure de bonhomia que arrossegava. Si fóssim un país normal, com ahir em deia el Jofre Llombart, estaríem amb la bandera mig pal fent homenatges davant una de les eminències mèdiques que hem gaudit fins on el seu talent ens ha deixat. Era un humanista a qui no només se'l respectava, sinó que també se l'admirava. Hi ha una frase tan ensucrada com real. Hi ha gent que està feta de ser inoblidable. Josep Baselga n'era un d'ells. Que la terra li sigui lleu, doctor. Són les 83 minuts. Benvinguts al món.
A RAC 1, amb Jordi Basté.
Vinga, va, peu a terra, que ja és dilluns 22 de març del 2021.
I comencem la setmana amb un temps tranquil. Avui serà un dia de sol i núvols prims, amb fred ara de bon matí i un migdia més suau. I el vent continuarà bufant sobretot al Pirineu i a l'Empordà.
I pel que es fa al trànsit, no hi ha incidències destacables a banda de les retencions habituals. De seguida ampliem aquestes informacions, però abans, els apunts imprescindibles per anar pel món amb CaixaBank. Un satèl·lit català ja està a l'espai. A les 7 i 7 minuts, puntual, fa gairebé una hora exacta, la nau Soyuz 2, que el transporta, s'ha enlairat amb èxit des del cosmòdrom de Baikonur, al Kazakhstan. Ho hem seguit en directe aquí al Món RAC1 i també a RAC1.cat amb el secretari de Polítiques Digitals, David Ferrer, que ho ha viscut en directe des del mateix cosmòdrom kazakh. Aquest era el moment.
Quina pasta! Impressionant, la veritat, era un espectacular el soroll i veure el coet enlairar-se ha estat molt, molt emocionant. I per tothom, perquè està tothom aquí abraçant-se. Ara ens podem relaxar, no? Després de tants dies doncs, esperant, no? Amb les cancel·lacions i problemes que hi ha hagut, no? Per les verificacions i per assegurar que precisament el llançament fos un èxit com ha estat.
El llançament d'aquest nanosatèl·lit forma part del projecte New Space que ha impulsat la Generalitat en col·laboració amb dues empreses especialitzades amb l'objectiu de dinamitzar el sector aeroespacial de Catalunya. El govern assegura que aquest és el primer pas d'una constel·lació que hauria de fer possible la connectivitat dels dispositius d'ús diari, per exemple el 5G o l'internet de les coses. Jordi Puigneró, conseller de Polítiques Digitals, bon dia.
Molt bon dia.
I enhorabona, i li vull preguntar d'entrada per què servirà, si em pot posar algun exemple pràctic concret, aquest nanosatèl·lit.
Bé, deixa'm en primer lloc dir que avui és un gran dia per Catalunya. Avui estem ajudant a construir un país d'oportunitats i de progrés per tothom. Amb aquest llançament d'aquest primer nanosatèl·lit de la Generalitat estem fent possible que el poble més petit de Catalunya pugui tenir l'empresa digital més gran del país. Per tant, és un dia de celebració, estem molt contents de que hagi anat tot bé fins ara. I aquest nanosatèl·lit tindrà funcions de telecomunicacions. Per tant, la seva funcionalitat serà sobretot connectar petits sensors que puguem posar pel territori. Per exemple, amb una aplicació podria ser pel control de l'os a la muntanya, per posar un exemple.
Aquesta és la primera missió d'aquesta estratègia New Space del govern de Catalunya. Quins seran els propers passos? Perquè a la SET hem pogut parlar amb David Ferrer, el secretari de Polítiques Digitals, i ens deia que ja s'està treballant en el llançament d'un segon nanosatèl·lit que es podria llançar a finals d'aquest any o principis dels següents.
Així és. El que preveiem és llançar una constel·lació de satèl·lits. Per tant, ara, en aquesta primera fase, amb el pressupost que tenim, en llançarem 6. El segon serà ara a finals d'any, principis de l'any que ve. Aquest segon nanosatèl·lit tindrà com a objectiu, sobretot, la lluita contra el canvi climàtic. Per tant, és un satèl·lit dedicat específicament a l'observació de la Terra i, per tant, a tots els fenòmens relacionats precisament amb la lluita contra el canvi climàtic. I la resta que anirem llançant s'aniran definint en el llarg dels propers 3 anys. Aquest és un programa que té un recorregut, com dic, de 3-4 anys. És un programa que engega a Catalunya la carrera per la indústria aeroespacial de la nova economia de l'espai.
Li he de preguntar, conseller, també, és evident que quan hi ha una circumstància com aquesta, molta gent ho compara amb la despesa que poden tenir per altres serveis del país més socials, però li pregunto perquè així també ho posem en valor. Quin cost ha tingut aquest llançament i quins efectes preveu que pugui tenir per l'economia de Catalunya tot aquest programa?
Aquest primer llançament ha tingut un cost de 500.000 euros aproximadament, i aquest és un país que ha de poder fer les dues coses. Ha de poder dedicar diners, evidentment, a ajudar les persones més necessitades del dia a dia, i per tant ha de poder donar, per exemple, beques menjador, però a la vegada ha de ser un país que també ha d'apostar per projectes de creixement econòmic, per projectes de present i de futur pel que fa a l'economia de Catalunya. I aquest n'és un d'ells, clarament. No serem un país social si no som, en el segle XXI, un país digital. Nosaltres calculem que en aquesta nova economia de l'espai, en els propers 4 anys, podrem crear al voltant d'uns 1.200 llocs de feina i multiplicar per gairebé per 3 el nombre d'empreses actuals que es dediquen en aquest sector. Per tant, estem davant d'un sector que serà creixent en els propers anys i on Catalunya hi vol tenir un rol, on Catalunya vol jugar aquesta partida perquè ens hi juguem llocs de feina i ens hi juguem també PIB i creixement econòmic del nostre país en els propers anys.
Conseller, moltes gràcies per haver-nos acompanyat i moltes felicitats.
Gràcies a vosaltres.
Vagi bé, bon dia. El conseller Puigneró ha seguit el llançament en directe des del Cosmocaixa de Barcelona, on s'ha organitzat una taula rodona per explicar la importància d'aquest projecte i veure com se l'anirava la nau Soyuz amb el nanosatèl·lit Enxaneta a dins. Qui també ho ha seguit en directe és el Josep Ferrer. Josep. Mònica Usart, bon dia.
Hola, bon dia.
Tu també ho has seguit en directe a les 7 del matí i explicaves que l'enxaneta passarà 2 cops al dia per sobre de Catalunya. Com ho farà això?
Sí, doncs mira, un cop es posi en òrbita, uns 500 quilòmetres d'altura, que és una òrbita baixa, el que farà aquest nanosatèl·lit serà començar a fer voltes al voltant de la Terra en una òrbita que es coneix com a òrbita polar, que vol dir que passa pels pols, i anirà fent voltes però escombrant tot el planeta. Amb la velocitat que porta, això permet que passi per sobre de Catalunya 2 vegades al dia i agafi informació d'aquests sensors que ens comentava el conseller i ho envia una altra vegada cap a les estacions que recolliran aquesta informació. I de cara a un futur, amb aquests nanosatèl·lits nous que enviaran, pretenen que aquesta cobertura sigui molt més gran, és a dir, que en comptes de tenir aquesta informació 2 cops al dia, doncs tu la puguis tenir de manera més continuada perquè aquestes connexions doncs siguin més bones.
Estem parlant de que se l'aire a poca alçada, diríem.
Sí,
que
aquests 500 quilòmetres,
sí,
per exemple, el satèl·lit Meteosat està a 36.000 quilòmetres. És un satèl·lit que el que fa és molt diferent al que farà el nanosatèl·lit satèl·lit Lanxaneta. Aquest satèl·lit Meteosat, per exemple, ens dona una imatge de la Terra de manera constant des del mateix lloc sempre, que és un satèl·lit que es diu geoestacionari, però en canvi la Lanxaneta, el nanosatèl·lit que hem llançat avui, anirà fent aquestes voltes i està molt més avall, però tot i això està un pèl més amunt que, per exemple, l'Estació Espacial Internacional, que en parlem moltes vegades, que està a uns 400 quilòmetres d'altura.
Ara sí que tenim en Josep Ferrer des del CosmoCaixa de Barcelona, on s'ha organitzat aquesta taula rodona per parlar d'aquest projecte, Josep.
Sí, val a dir que en el moment exacte de l'enlairament hi ha hagut una tímida reacció entre la quarantena de persones que han seguit en directe des de CosmoCaixa, perquè hi ha hagut un petit problema amb les imatges, ja que les han pogut veure no en el moment exacte de l'enlairament, sinó quan el coet ja estava a l'aire. Amb l'Enxaneta ja amunt, el conseller Puigneró ha fet una intervenció per valorar la importància del moment. Uns 25 minuts després de l'enlairament i en diferit sí que han pogut veure i viure l'emoció del compte enrere i el llançament de l'Enxaneta a l'espai.
Gràcies, Josep. El disseny d'aquest nanosatèl·lit l'han fet dues empreses, una d'elles és catalana, tot i que s'han fet servir materials i tecnologia internacionals. Tot i això, l'Institut d'Estudis Especials de Catalunya confia que els pròxims llançaments puguin ser produccions íntegrament catalanes. I 11 minuts, els professionals de la medicina i de la recerca en la lluita contra el càncer s'acomiaden d'un dels millors oncòlegs del món, el doctor Josep Baselga, que va morir ahir als 61 anys d'edat com a conseqüència d'una malaltia rara. Les últimes hores han estat nombroses les mostres de condol a les xarxes. A l'Institut d'Oncologia de l'Hospital de la Vall d'Hebron de Barcelona, que va crear i que va dirigir, el recorden com una excel·lent persona i un extraordinari i apassionat professional. De fet, la farmacèutica AstraZeneca, per la qual havia fitxat el gener de l'any passat, reconeix la seva tasca al capdavant de la companyia i de tota la seva trajectòria científica. L'Associació Espanyola contra el Càncer considera que la seva contribució al tractament ha estat determinant per continuar augmentant la supervivència a la malaltia. De fet, el president del Col·legi de Metges, Jaume Pedrós, en què havia anat a escola, va assegurar que està colpit per la mort d'un visionari, diu, de la medicina i concretament de l'oncologia, de la branca de l'oncologia. També el recorden des de les institucions, el vicepresident en funcions Pere Aragonès, la presidenta del Parlament, Laura Borràs, la consellera de Salut en funcions, Alba Vergés, l'expresident Carles Puigdemont o el líder socialista i ministre de Sanitat, Salvador Illa, són algunes de les personalitats que ja han expressat el seu condol a la família de Josep Baselga i n'han destacat l'excel·lència en la recerca i lluita contra el càncer. Baselga ha estat víctima de la síndrome de Creutzfeldt-Jakob, una malaltia que provoca una degeneració neurològica ràpida i ha passat els seus últims dies acompanyat a la família a la Cerdanya. Se'l recordarà com un dels pioners de les teràpies personalitzades contra el càncer, ja que va centrar les seves investigacions en el desenvolupament de les teràpies moleculars que van permetre fer enormes avenços en el tractament i en la lluita contra el càncer. Durant anys va investigar el comportament de les cèl·lules i dels seus punts febles i amb el desenvolupament de la teràpia molecular aconseguia atacar aquestes cèl·lules tumorals amb més eficàcia que la radioteràpia o la quimio, que actuen contra les cèl·lules malaltres però també contra les cèl·lules sanes. Guanyador de nombrosos premis i reconeixements com el Premi Internacional Catalunya, conjuntament amb el Manel Esteller i el Joan Massaguer, Baselga es va formar entre Catalunya i els Estats Units. Va aconseguir situar l'Hospital de la Vall d'Hebron com un dels centres de referència en oncologia d'Europa amb la creació de l'Institut d'Oncologia. També va ser el responsable de la Divisió d'Oncologia i Hematologia de l'Hospital de Massachusetts, a Boston. Va dirigir el prestigiós Hospital Memorial Sloan Kettering Center de Nova York i va fitxar fa un any per la farmacèutica AstraZeneca. Repassem també la seva trajectòria als Estats Units amb el responsable de RAC1, Martió.
La primera vegada que Josep Baselga va posar un peu a l'Hospital Memorial Sloan Kettering de Nova York va ser amb una beca d'investigació centrada en el càncer de mama i com a part de l'equip docent. I arribava després de completar els estudis de medicina que havia iniciat a la Universitat Autònoma a un altre hospital de la ciutat, el Kings County de Brooklyn. El 1996, Baselga va tornar a Catalunya per dirigir el Departament d'Oncologia de la Vall d'Hebron i el va convertir en un autèntic referent a tota Europa. Les dificultats no el frenaven en el seu objectiu de trobar fórmules que donessin esperança i qualitat de vida als pacients. El 2010 va tornar a travessar l'Atlàntic sense abandonar mai Catalunya del tot per posar-se al capdavant de la batalla contra el càncer de l'Hospital General de Massachusetts. Tres anys després va tornar al prestigiós Sloan Kettering, aquesta vegada com a director mèdic i a càrrec de més de 800 metges dedicats a l'atenció de pacients i a la recerca. Baselga va haver de plegar el 2018 per un conflicte d'interessos amb farmacèutiques que apareixien en els seus estudis d'investigació, i va saltar a AstraZeneca, on va posar els seus coneixements també al servei de la lluita contra el coronavirus.
Com ara explicava el Marc, el 2018 va ser el que va plegar de la seva tasca de director mèdic de l'Hospital Memorial Kettering Center per un conflicte d'interessos El New York Times va publicar un article en què se l'acusava d'amagar en els seus escrits científics que havia rebut ajuts de milionaris d'algunes farmacèutiques de les quals havia parlat de manera positiva. Sempre havia defensat que era innocent i els seus articles continuen encara publicats. En qualsevol cas, des del 2019 va convertir-se en director del Departament de Recerca i Desenvolupament de la farmacèutica AstraZeneca. Amb aquesta responsabilitat, el 2 de novembre de l'any passat va concedir la seva última entrevista, que va ser precisament aquí al Món a RAC1. Una conversa que vam fer just per quan vam anar a cobrir les eleccions als Estats Units, on Baselga ja va predir que al final del primer trimestre d'aquest any, és a dir, ara, AstraZeneca hauria produït 3.000 milions de dosis i que el procés de vacunació començaria a agafar velocitat de creuer. Ara bé, reconeixia que el mètode de distribució encara no el tenien clar del tot.
A començament d'any tindrem 3 bilions de dosis. I suposo que els demés tindran xifres semblants. Tindrem les dosis i llavors el que no tenim encara controlat, perquè és molt complexa, és quins seran els canals de distribució. Jo crec que és raonable pensar que a finals del primer trimestre de l'any que ve, aquestes vacunes, si tot va bé, estaran en una fase avançada de distribució.
El doctor Baselga també es mostrava orgullós que la vacuna d'AstraZeneca fos la més accessible i econòmica de tot el mercat.
Vam decidir, i estic molt, molt orgullós, que la vendríem a preu de cost. És inaudit. O sigui, la nostra vacuna la venem a 2 euros de dosis. Com que hem aconseguit un preu de cost i els governs, fundacions, gent privada ens han contractat, nosaltres ens hem compromès, perquè això és una càrrega moral, que estarà disponible per tot el món. No serà pels Estats Units, no serà per Europa, la tenim per Àfrica, la tenim per Àsia.
El doctor també avisava que el doctor Baselga que encara haurà de passar molt de temps abans de poder fer una vida absolutament normal. I en aquest sentit, no era partidari de confinaments durs cada cop que hi ha repunts. Més aviat parlava de fer mesures acurades i que permetin tenir sempre el control de la pandèmia.
En aquests moments no pots tancar de manera absolutament radical, primer, perquè no crec que faci falta, però segon i molt important, és que no és viable, és molt millor. Això és un long game, això és com jugar un partit de futbol, tu no pots sortir els 5 minuts primers tens partit aquí, tens que anar controlant les situacions. Si tu tens mesures perimetrals dels barris...
Una entrevista que podeu recuperar per cert al web racu.cat. Com dèiem, Josep Baselga mor per una malaltia molt poc comuna i que evoluciona molt ràpidament. Es diu síndrome de Creutzfeldt-Jakob. És una malaltia que provoca una degeneració neurològica molt ràpida. De fet, els pacients solen viure una mitjana d'entre 3 setmanes i 6 mesos des que comencen a tenir els símptomes. És una malaltia molt desconeguda. Només se'l diagnostiquen un o dos casos per cada milió d'habitants. I per això, la família del doctor Baselga ha posat en marxa una iniciativa de crowdfunding per recaptar diners per aquesta investigació. Concretament demanen que en lloc d'enviar-los flors, atenció, aquesta iniciativa magnífica, que en lloc d'enviar-los flors, la gent faci donacions pel Departament de la Investigació Neurodegenerativa de l'Hospital Clínic de Barcelona. Bé, hem de dir que en poques hores han recaptat més de 28.500 euros. Re, en molt poca estona, molt poc temps. Els donatius es poden fer a través del web gofundme.com. gofundme.com. Repetim, per la recerca de les investigacions de les malalties neurodegeneratives de l'Hospital Clínic de Barcelona. A través del web gofundme.com. Repeteixo que és una malaltia molt desconeguda que només se'n diagnostiquen un o dos casos per cada milió d'habitants. De tot plegat, de la mort del doctor Baselga, escoltem el comentari que hi posa el responsable de ciència de l'avantguàrdia i col·laborador del Món a RAC1, Josep Corbella.
Un diagnòstic de càncer avui és molt diferent que un diagnòstic de càncer fa 30 anys. Abans era quasi sempre una condemna. Avui hi ha motius per l'esperança per una gran majoria de pacients. Hem assistit en aquests 30 anys que ha durat la carrera del doctor Baselga a una autèntica revolució en la medicina del càncer i ell n'ha estat un dels grans líders. El seu lema era que els avenços científics han d'arribar als pacients com més aviat millor. Sabia que podia aconseguir-ho, però sabia que no podia aconseguir-ho tot sol. Així que es va convertir en més que un metge, es va convertir en un gran aglutinador. Va unir metges i científics en l'objectiu comú de tractar les persones amb càncer. Va saber guanyar-se el suport de la indústria farmacèutica, de fundacions i de governs. I ha estat decisiu en el desenvolupament de les teràpies moleculars que han millorat el tractament dels tumors. Totes les persones a qui avui dia es diagnostica un càncer o que tenim persones properes amb càncer, tenim motius per estar-li agraïts. Eternament agraïts.
Efectivament. Gràcies, Corbella. Avui trobem molts articles a la premsa que recorden l'oncòleg català, el doctor Josep Baselga. Repassem amb l'Anna Ballonesta.
Josep Corbella, a La Vanguardia, destaca que va ser pioner en desenvolupar teràpies moleculars que han revolucionat l'oncologia i afegeix que la seva carrera es va centrar en fer arribar els avenços de la investigació als pacients el més ràpid possible. Al mateix diari, el director de l'Institut d'Oncologia del Vall d'Hebron, Josep Tabernero, el recorda com el seu mentor i amic i diu que ha mort una persona extraordinària i apassionada. També en destaca el rigor a l'hora d'aplicar l'esperit científic i la seva passió pel coneixement i la innovació. A El Periódico, Micaele Catanzaro assegura que va situar a Barcelona el mapa mundial de la investigació contra el càncer. A l'ara, l'oncòloga de la Vall d'Hebron, Enriqueta Felip, el recorda com una persona molt brillant, amb una intel·ligència privilegiada i un gran carisma. José Antic, al Nacional, diu que, a més d'un optimista nat, fins i tot en les circumstàncies més difícils, era un lluitador incansable per la vida dels seus pacients. I El País, Milagros Pérez Oliva, el descriu com un investigador brillant al costat del capçal del llit dels malalts, empàtic i proper i, a la vegada, un excel·lent organitzador, exigent i implacable.
8 i 20 minuts, continuem parlant aquí al Món RAC1 de la figura del doctor Baselga. De fet, ho farem, per exemple, amb el doctor Marc Raventol, el secretari general de Salut, amb qui també parlarem d'aquest primer cap de setmana en llibertat de moviments per Catalunya, que ha fet que els desplaçaments s'hagin enfilat i de quina manera. De fet, Trànsit ha detectat, el Servei Català de Trànsit, que ha detectat que com cada dia han pujat una mica més respecte a la jornada anterior. Així, si divendres hi va haver un 45% més de vehicles a les carreteres, dissabte l'augment va ser d'un 55% i ahir diumenge d'un 70% respecte als 7 dies anteriors, fa una setmana enrere. Unes dades que confirmen que l'aixecament de la principal restricció de la mobilitat ha generat una onada d'escapades que caldrà veure com afecta l'evolució de la pandèmia. La velocitat de transmissió ara està per sobre de l'1, està a l'1.05. Per tant, el Covid torna a estar en expansió i d'aquí la crida a fer els primers viatges fora de la comarca només amb les persones del grup Bombolla en qui es conviu. En espera de si aquesta crida a la mobilitat responsable s'ha complert, el que sí que ha permès l'aixecament del confinament comarcal és donar aire a algun sector molt castigat per la pandèmia. És el cas dels restaurants i dels hotels de la costa. La majoria, tant al nord com al sud, han penjat el cartell de complet. De fet, a la Costa Brava, després dels bons números al cap de setmana, ja confien arribar al 100% d'ocupació per Setmana Santa. Fem un repàs amb la Bàrbara Julva.
Els restaurants de la Costa Brava faltaven mans per atendre els comensals i els allotjaments amb un 50% d'oberts. L'activitat ha estat intensa. Aquesta bona ocupació ha fet que més hotels dels previstos inicialment obriran per Setmana Santa. El sector només espera que la situació sanitària no alteri els seus plans. Ho explica RAC1 la gerent del grup Costa Brava Centre, Judit Lloberal.
Aquesta flexibilització de les mesures ha sigut un aire molt positiu i la gent té ganes de treballar, d'obrir, i la gent també té ganes de sortir, per tant, un binomi important. Ja anirà bé, anirà bé. Esperem, però, que puguem continuar i no s'hagi de tornar a tancar,
A les cases de turisme rural l'ocupació ha superat el 80% i per Setmana Santa ja està pràcticament tot ple. El sector turístic demana flexibilitzar els aforaments per poder arribar al 50% als interiors i també esperen en cantaletes l'obertura de fronteres.
El que explica la Bàrbara és molt similar al que ha passat a la Costa Daurada i al Camp de Tarragona. Satisfacció, sobretot, bars, restaurants, botigues, gràcies a la mobilitat i a l'efecte, per exemple, de les calçotades. Bon primer assaig també el Delta, amb molt bones perspectives de recuperació de cara a la Setmana Santa, Esteve Giral.
Tot i el fred i la competència de l'esquí, molt ambient a la Costa Daurada i també al Delta de l'Ebre durant el cap de setmana. Aquí les cases rurals esperen una ocupació que rondarà el 85% i en molts casos arribarà a la plena ocupació de cara a la Setmana Santa. Montse Callau és la vicepresidenta de l'Associació d'Empreses d'Ecoturisme del Delta de l'Ebre.
Sembla ser que, de sobte, la dinàmica de les reserves està sent molt activa, tant per la primavera com per la temporada d'estiu.
Cares d'alleujament als comerços de localitats com Cambrils o Salou, alegria també en bars, cafeteries o restaurants. Tot i les restriccions, la mobilitat amb visitants de tot el país ha servit per trencar una dinàmica que era molt i molt negativa.
De fet, la combinació del bon temps amb les temperatures més baixes també ha estat molt bona pel Pirineu, on les estacions d'esquí han venut milers de forfets. Només les que gestiona han superat els 8.000 forfets venuts al primer cap de setmana sense confinament comarcal. La temporada de la neu acabarà el 5 d'abril i les previsions són que l'ocupació sigui d'entre el 25 i el 50% fins que acabi Setmana Santa. Ho ampliem amb l'Ariadna Guiu.
La gent tenia ganes i moltes de trepitjar neu, i això s'ha notat a les estacions d'esquí. Tant a les del Pirineu Lleidatà com a les de la Cerdanya i el Ripollès, que han inaugurat temporada aquest cap de setmana. Aquesta dinamització econòmica serà molt positiva per les comarques de muntanya, ja que l'esquí genera uns 3.000 llocs de feina. N'ha parlat a RAC1 el president de Ferrocarrils de la Generalitat, Ricard Font.
Som les petites indústries, sense nosaltres doncs, difícilment no ens podríem atreure els visitants d'aquestes comarques, que són com a atractiu turístic, no, segurament és un dels motors principals de l'economia i de les oportunitats de la gent que hi viu.
Un sector de les estacions d'esquí que es vol reivindicar com a segur. De fet, els forfets que posen a la venda són ja inferiors als de la seva màxima capacitat perquè es busca evitar com sigui les aglomeracions.
En qualsevol cas, la gran quantitat de desplaçaments fora de l'àrea metropolitana de Barcelona no va buidar la capital. A bona part de la ciutat costava trobar taula avui dels milers de terrasses de bars i restaurants on els clients gaudien del fred, però sobretot del sol. És per això que el sector de la restauració demana poder augmentar les taules i també l'horari d'obertura. De fet, dissabte a la nit la policia va desmantellar una seixantena de festes amb alcohol que s'havien organitzat als carrers quan ja no hi havia ni bars ni restaurants oberts. I a mig camí entre la costa i el Pirineu, a la Catalunya central, les dades no han acompanyat tant. Les cases rurals de punts com el Berguedà han pogut tornar a obrir, però s'han quedat amb el 30% d'ocupació. A les comarques més pròximes a l'àrea metropolitana, amb prou feines s'han notat canvis respecte a l'últim cap de setmana, Marc Anturri.
Les cases rurals han obert a mig gas aquest primer cap de setmana, ja que quan s'espera una arribada massiva de turistes és el vinent i per Setmana Santa, ho explica RAC1 Oriol Baños, president d'Agroturisme Berguedà.
S'ha quedat amb poca ocupació. Segueixen moltes demandes pel cap de setmana que ve i Setmana Santa, però la majoria de coses estan reservades.
Qui sí que ha notat un gir de 180 graus és la restauració, no tant per l'arribada de turistes, sinó pels retrobaments familiars. Jordi Badia, president d'Hostaleria i Turisme del Berguedà.
Hi havia molta celebració entre el cap de setmana. Gent que havia vingut a veure la família de fora i els fills que havien posat els pares o un germà que havia treure els altres d'aquí.
Ahir al vespre el puls de la mobilitat es va sentir a la carretera. De tornada cap a casa hi va haver cues a la C-16 al Berguedà i a la C-55 al Bages.
Per cert, que encara a la Catalunya central i els Mossos d'Esquadra van enxampar un autocar llogat que havia sortit de Barcelona amb 60 persones a bord i que anava a l'estació d'esquí de Port del Comte. Els ocupants no complien ni cap restricció de mobilitat amb el mateix grup bombolla ni cap distància de seguretat. Una altra de les novetats en les restriccions ha estat el retorn de públic als estadis i pavellons de competicions no professionals. Diversos recintes van obrir les portes a un nombre reduït d'aficionats. Per exemple, ahir, prop d'un miler de seguidors del Nàstic van tornar al nou estadi per veure el 2-0 dels tarragonins contra l'Espanyol B en partit de segona B. A la mateixa categoria, gairebé un miler d'espectadors, 987, van presenciar el Barça B0, Cornellà 0, a l'estadi Johan Cruyff. A Montilivi, poc més de 500 aficionats van gaudir amb la victòria de l'equip femení del Girona contra el Saragossa B per 1-0. A Reus, 425 aficionats van presenciar l'empat a 1 entre el Reus Deportiu i el Barça de la Lliga d'Hockey Patins. En canvi, qui continua sense poder recuperar públic és l'esport professional. Encara és una incògnita si abans que s'acabi la temporada podrem veure estadis de primera o de segona amb un nombre reduït d'aficionats. El que segur que sabem és que no recuperarà una certa normalitat, i dic certa, fins al principi del curs que ve. Almenys això és el que va deixar clar el secretari general de l'esport, Gerard Figueres, ahir al Via Lliure de RAC1.
Quan va començar la pandèmia vam dir fins a Tòquio 2021 no hi haurà normalitat. I fins i tot això quedarà superat, no? Perquè els jocs de Tòquio també seran uns jocs molt diferents i gairebé sense públic, no? Jo crec que en tot el que és la competició esportiva hem de situar-ho, doncs, a l'inici de la temporada vinent amb aquesta certa normalitat, que en cap cas jo situo en el 100% de tot en lloc, Si no, uns aforaments una mica més amplis dels que tenim avui.
I on fa dies que s'especula que hi podria haver públic és a l'Olímpic de Badalona aquest divendres que ve, on la penya jugarà el segon partit dels quarts de final de l'Eurocup. De fet, la penya ja va avançar fins a les 7 al partit contra el Virtus de Bolonya perquè en cas que Sanitat autoritzés l'entrada d'aficionats aquests no haguessin de patir pel toc de queda. Doncs bé, sobre aquesta qüestió, Figueres diu que s'està treballant per aconseguir-ho, malgrat que el vistiplau no és de la Generalitat, sinó del Ministeri de Sanitat.
Dona la paradoxa que hi ha un partit internacional amb un dels palaus olímpics més grans i més capacitat de Catalunya, que aquest palau, doncs, si hi ha competicions no professionals, pot tenir públic, en canvi la internacional no. Ho estem treballant. Quin és el problema? O per què a data d'avui encara no s'ha pogut autoritzar? Doncs perquè hi ha una ordre, en aquest cas del Ministeri de Salut, que precisament el que fa és prohibir l'entrada de públic en tot el que és esport professional.
El partit és divendres, però el cas és que el divendres el Barça també rep l'Alba de Berlín, el Palau Blaugrana, a l'Eurolliga. En aquest sentit, Gerard Figueres va dir que si s'aconsegueix l'accés en el partit europeu del Joventut, també s'aplicaria al del Barça, sempre que sigui europeu. De moment, de la Lliga ACB, res. Com dèiem fa una estona, els pròxims dies caldrà veure, però si la reobertura de la mobilitat s'ha fet responsablement i els viatges no han suposat un augment de contactes amb gent amb qui no es conviu. Una responsabilitat de la ciutadania que és i serà clau a tocar ja de la Setmana Santa per evitar que tot plegat condueixi a una quarta onada del coronavirus. És l'advertència que fan diversos experts sanitaris que alerten que aquesta serà la conseqüència de no complir les condicions en què el govern ha aixecat el confinament comarcal. De fet, el cap del Servei de Malalties Infeccioses de l'Hospital del Mar de Barcelona, el doctor Robert Guerri, avisa que fa dies que les dades ja fan preveure més contagis i una situació hospitalària més greu. Per això demana al Procicat i al govern que deixin de relaxar mesures. Ho deia ahir el 324.
La situació que tenim ara fa que ens dirigim cap a aquesta quarta onada. De fet, potser estem veient o un rebrot de la tercera o el que podria ser el començament de la quarta onada. La tercera onada ens la vam crear nosaltres, no? Es va obrir al voltant del desembre i la situació ens va portar a una onada que ens ha costat gairebé 3 mesos controlar. Si ara repetim els mateixos errors, tindrem exactament el mateix resultat.
De fet, la velocitat de contagi que vam conèixer ahir està per sobre de l'1. Ja fa 7 dies consecutius que augmenta, el risc de rebrot frega els 200 punts i se supera el 5% de PCRs positives, que és el llindar que dona l'OMS per no sobrepassar. Amb aquestes dades, el doctor Guerri va recordar que la situació als hospitals continua sent molt crítica i tot fa pensar que empitjorarà els pròxims dies.
Estem clarament de pujada, la situació en aquest moment és complicada i es complicarà en els propers dies, ho sabem. Hi ha un increment del número d'ingressos, ja es detecta des de la setmana passada, però ja durant aquests últims dies ha sigut molt, molt marcat. De fet, nosaltres fa un mes teníem 5 plantes obertes per Covid, vam tancar 3 i estàvem en 2 mantenint, i probablement aquesta setmana obrirem una tercera, i això significa que estem incrementant.
Però tot i que les dades preocupen, la idea del govern espanyol és que encara hi hagi més desplaçaments per Setmana Santa amb l'arribada de turistes estrangers. La ministra Maroto s'agafa l'argument que la mobilitat entre estats europeus encara és molt baixa. Ho deia aquesta nit a la Sexta.
Apenas se ha recuperado un 10% de la movilidad, algo que todavía hace que no sea un elemento de riesgo, y además son personas que vienen con PCR, porque la movilidad que estamos recibiendo viene prácticamente toda por avión. De hecho, Canarias y Baleares están abiertos, porque como sabéis es obligatorio para entrar en Canarias y Baleares la PCR.
A tot plegat, a Alemanya, avui Angela Merkel ha convocat els presidents de totes les regions per valorar si s'allarguen les restriccions actuals. Segons l'esborrany que han filtrat alguns mitjans, a Alemanya, l'aposta del govern federal és mantenir oci, restauració, turisme i cultura tancats fins l'abril. Recordem que no poden obrir des de fa 3 mesos. El text també preveu que algunes regions on hi ha menys incidència del virus puguin obrir per les vacances de Setmana Santa, però no està clar que aquest punt tiri endavant. Ara mateix, a Alemanya hi ha 100 casos de Covid per cada 100.000 habitants, el doble de la setmana passada. A Espanya la incidència és més alta, uns 130 casos per cada 100.000 habitants. Sentint els senyals horaris de 8:45 del matí, la vacuna AstraZeneca té un 79% d'eficàcia a l'hora de prevenir el Covid simptomàtic. La farmacèutica britànica acaba de fer públics els resultats de la fase 3 dels assajos de la vacuna, que, segons han pogut comprovar, prevé totalment, és a dir, 100% d'efectivitat, qualsevol complicació de la malaltia que obligui a l'hospitalització dels pacients, així com quadres clínics greus o crítics. Però és que atenció, perquè segons aquest últim estudi, la vacuna d'AstraZeneca també és molt efectiva en les persones més grans de 65 anys. Concretament, en aquest segment de població, l'efectivitat de la vacuna augmenta fins al 80%. Aquest assaig clínic s'ha fet amb una mostra de 32.500 persones. D'altra banda, pel que fa a la possible relació de la vacuna amb la trombosi, AstraZeneca explica que el Consell Independent de Control de Seguretat de Dades, amb l'assistència d'un neuròleg independent, ha conclòs que rebre aquesta vacuna no implica un augment del risc de trombosi. Per si no fos prou, en aquest estudi, les dues dosis de la vacuna es van administrar en un interval de 4 setmanes. Això vol dir que l'efectivitat del fàrmac encara podria ser superior al 80%, atès que altres estudis conclouen que si l'interval entre la primera i la segona punxada és de 12 setmanes, la protecció augmenta i a sobre permet accelerar el nombre de persones que poden rebre la primera dosi. Si aconseguim aquestes dades que acabem de conèixer sobre la taula, són molt importants i positives, avui la Comissió de Salut Pública del Govern d'Espanya i el Consell Interterritorial han de decidir si la vacuna d'AstraZeneca es continua posant únicament a les persones d'entre 18 i 55 anys, o com passa a la majoria de països d'Europa, s'amplia a les de 18 i 65. Totes dues trobades seran decisives per saber qui podrà beneficiar-se d'aquest model una vegada l'Agència Europea de Medicaments va concloure dijous que no hi havia riscos evidents d'efectes secundaris. De fet, la ministra de Sanitat, Carolina Darias, n'ha parlat aquesta nit a la Sexta, on ha defensat la postura del govern d'Espanya de no reprendre la vacunació incomprensiblement fins dimecres.
Esa decisión de parar ha sido una decisión adecuada y oportuna. Lo que decidimos el jueves es que se reúna el fin de semana la ponencia de vacunas, también la Comisión de Salud Pública, mañana nos reuniremos, decidiremos por qué colectivo reiniciar o por qué grupo reiniciar la vacunación, las comunidades autónomas pidieron un día más.
Recordem que mentre països com França, Alemanya o Itàlia van decidir reprendre ràpidament la vacunació amb AstraZeneca l'endemà de la decisió de l'Agència Europea de Medicaments, Espanya va optar per ajornar-ho 6 dies més. Els experts es posen les mans al cap. Escoltem el que deia el catedràtic de farmacoepidemiologia de la Universitat d'Oxford, Pinet Olambra, dissabte al Via Lliure de RAC1.
Espanya s'està quedant sola amb aquesta decisió. El primer que em sorprèn és que el lema s'ha trencat les banyes treballant amb això durant una setmana per resoldre-ho més aviat possible, perquè aleshores després Espanya trigui una setmana més amb recomençar la vacunació. És completament incomprensible pels que estem treballant en aquesta pandèmia caps de setmana, nits i el que calgui, que un grup del Ministeri trigui 5 o 6 dies en prendre una decisió com aquesta. Personalment em fa molt mal.
Més enllà de la polèmica amb AstraZeneca, la ministra de Sanitat també assegurava a la Sexta que entre abril i juny Espanya distribuirà 5 milions i mig de dosis de la vacuna de Janssen, que és la propera que ha d'arribar i que és d'una sola dosi, i assegura que això suposarà un abans i un després de la vacunació. De fet, assegura que l'objectiu és acabar l'estiu, com deia el Salvador Illa, amb el 70% de la població vacunada, i que aquest fet és real. Aquest procés de vacunació continua arreu del món i cada país se les empesca per maximitzar la distribució de vacunes. A Itàlia, per exemple, el Ministeri de Sanitat ja ha aprovat que es puguin posar a les farmàcies. Es podrà fer quan hi hagi, diuen, un nombre considerable de vacunes pels hospitals i centres d'atenció primària. Per la seva banda, el Regne Unit, tercer dia consecutiu de rècord de vacunació. Diumenge es van posar gairebé, ahir, 874.000 dosis. Segons dades del Ministeri de Sanitat britànic, aquest cap de setmana s'han vacunat 2.250.000 persones. Amb aquestes dades, el Regne Unit ja ha rebut la primera dosi de qualsevol de les vacunes més de la meitat de la població adulta de tota la Gran Bretanya. Tot això, el govern de Boris Johnson fa una crida a la responsabilitat i evitar el relaxament de les mesures per minimitzar el risc de rebrots. I als Estats Units ja no expliquem com van accelerats en el procés de vacunació. Atenció a la dada. Aquest cap de setmana, en dos dies, han vacunat més de 6 milions de persones, és a dir, que entre dissabte i diumenge pràcticament han vacunat l'equivalent a tota la població de Catalunya. Ara mateix, un de cada quatre nord-americans ja ha rebut la primera dosi i hi ha un 30% que està totalment immunitzat. Als Estats Units, recordem, hi ha tres tipus de vacunes autoritzades: Pfizer, Moderna i també la de Janssen, que és a una sola dosi, que encara no s'ha començat a punxar a Europa, tot i que té l'okay de l'Agència Europea de Medicaments. I al Pròxim Orient ha arrencat el procés de vacunació als territoris palestins. L'Autoritat Nacional Palestina ha anunciat que els equips sanitaris i els habitants de més de 75 anys seran els primers de rebre les dosis. Corresponsal de RAC1 a Israel, Salem Ergui.
Amb la pandèmia encara molt present, el Ministeri Palestí de Sanitat ha començat la vacunació després de rebre més de 100.000 vacunes. 60.000 dosis d'AstraZeneca i Pfizer han arribat gràcies al programa d'ajuda internacional COVAX. Els Emirats Àrabs Units han enviat també 60.000 vacunes de Sputnik a la Franja de Gaza. Un dels primers en vacunar-se a Ramallah ha sigut el president palestí Abu Mazen, de 85 anys. 100.000 palestins de Cisjordània que entren a Israel diàriament per treballar han sigut vacunats amb Moderna pels israelians.
Escoltem ara el comentari del que pensa tot plegat l'escriptora i col·laboradora del món a RAC1, Elisenda Roca.
Boris Johnson piulava a Twitter que dissabte es va batre el rècord de vacunació al Regne Unit. 873.784 persones van ser vacunades. Aquí no. Vacunar durant el cap de setmana. Calla, home, calla, que aquí és festa i no es vacuna. El cap de setmana sense confinament comarcal és per agafar el cotxet i marxar al mar, a la muntanya o quedar amb els amics en alguna terrasseta. Naturalment que tothom té ganes de fugir, de trencar amb la rutina, de veure familiars que viuen en d'altres comarques. Però no embogim. Aquest dissabte i diumenge, si no fos per la mascareta, semblava que no hi hagués un virus letal rondant-nos. Carrers i avinguts, cues plenes a vessar, cues per entrar als centres comercials, terrasses que complien amb la distància de seguretat mentre d'altres es passaven pel folre a distància i seguretat. No he sentit dir a Dàries, ni a Simón, ni a Vergés, ni a Argimon que es posaran les piles i sense perdre ni un minut més, com en el Regne Unit, vacunaran també dissabtes i diumenges. En canvi, Samper diu que estudien durir les mesures per Setmana Santa. Potser ha anat a la platja i ha vist que s'acosta la quarta onada.
El Mobile World Congress fa mans i mànigues per evitar pèrdues milionàries en cas de cancel·lacions. Per això, segons llegim al diari digital La Informació, l'organització del Mobile ha decidit que les empreses que es donin de baixa s'hauran de gratar la butxaca i no se'ls retornarà ni un euro de la reserva que fan per garantir-se un lloc a l'exposició, un prepagament que també inclou diversos serveis vinculats a l'estada dels expositors al recinte de la fira. El conseller delegat del GSMA, John Hoffman, pren aquesta mesura després que les últimes setmanes el certamen hagi perdut alguns dels reclams, entre els quals Ericsson, Nokia, Sony o Facebook. El Mobile es farà, recordem, del 28 de juny al dia 1 de juliol. Arrenca la setmana clau per la investidura del nou president de la Generalitat i ho fa amb un preacord anunciat ahir al vespre entre Esquerra Republicana i la CUP per facilitar l'elecció de Pere Aragonès. Moviment de republicans i copaires quan queden 5 dies perquè s'esgoti el termini que té la presidenta del Parlament per proposar candidat que afegeix pressió a Junts per Catalunya, amb qui a hores d'ara les negociacions avancen a pas de tortuga. De moment, Laura Borràs encara no ha citat els presidents dels grups parlamentaris per la ronda de consultes. Però anem a pams. El document d'Esquerra i la CUP fixa les prioritats de la legislatura i garanteix l'estabilitat del govern. Entre d'altres, els dos partits es comprometen a revisar el model d'ordre públic i enterrar l'ús de les bales de foam fins que s'elaborin nous protocols. I en l'àmbit del procés, republicans i copaires recuperen la figura del referèndum. Els dos partits fan pinya per preparar les condicions que permetin un nou embat democràtic, diuen, amb l'Estat, preferiblement amb una altra consulta. Ara el document està pendent del vistiplau de les bases, els anticapitalistes el debatran dimecres en assemblea i el votaran telemàticament. Els resultats els sabrem dijous. Té més detalls, Cesc Giró.
Un preacord que fixa prioritats en àmbits socials i nacionals en quatre grans eixos a l'espera de conèixer l'acord complet. En habitatge, republicans i copaires es comprometen a donar resposta a l'emergència habitacional amb canvis de model a mitjà termini. Les actuacions més immediates, però, serien lleis al Parlament i protocols per evitar desnonaments a persones en risc de vulnerabilitat. Pel que fa a les polítiques de salut, en destaquen la importància per l'afectació de la pandèmia i pacten reforçar l'atenció primària, situant-la al centre del sistema públic amb el 25% del pressupost de salut. El preacord també inclou canvis en les actuacions policials d'ordre públic. En aquest punt, pacten suspendre l'ús de projectils de foam fins que no es publiquin els nous protocols. També estan de acord en una comissió parlamentària que estudiï aquest model. I finalment el procés. Els dos partits es comprometen a preparar les condicions per fer un nou embat democràtic a l'Estat, preferiblement subratllen en forma de referèndum. Tot i això, aquí els republicans hi afegeixen que ells mantenen l'aposta per la negociació que permeti resoldre el conflicte polític. Tot plegat ho va anunciar ahir el vespre Esquerra Republicana i la CUP es va limitar a confirmar-ho i a explicar com farà el debat intern. El document, per cert, no parla en cap moment de la composició del govern ni si dels copaires finalment en formen en part.
De fet, gràcies, Cesc, aquest preacord d'Esquerra amb la CUP aplana el terreny perquè Pere Aragonès pugui sortir investit president aquesta setmana en primera volta amb una majoria absoluta dels vots. Però perquè això pugui passar encara està pendent l'acord amb Junts per Catalunya que, segons fonts de la negociació, encara no ha entrat al moll de l'os. Aquestes fonts asseguren a RAC1 que no s'han posat a discutir sobre com es reparteix el pastís del futur govern, tot i que cada partit ja ha posat els ulls en departaments concrets. Marc Martínez Amat.
Des del 2015, la CUP ha tingut la clau de la majoria independentista i ha condicionat l'estabilitat dels governs des de la investidura fins als pressupostos. Si el preacord anunciat es tradueix en un sí a Pere Aragonès i els comptes del seu govern, Esquerra es podrà assegurar una certa placidesa al Parlament, a l'espera, això sí, de l'entesa amb Junts. Fonts dels republicans expliquen que la negociació amb els copaires fa dies que avança a través de diverses comissions de treball i ahir va haver l'últim intercanvi de papers. En canvi, asseguren que amb Junts les converses estan encallades en el full de ruta del procés, amb temes com ara el rol que ha de tenir el Consell per la República. Des de Junts veuen el preacord amb la CUP com una estratègia per afegir-los pressió. Amb tot, el més calent és a l'Aigüera. Cada partit fa càlculs pel seu compte, però asseguren els negociadors que no s'han posat a dissenyar encara l'estructura del govern. Esquerra té la mirada posada en àrees com la presidència, interior i salut, i té peces clau com les de Laura Vilagrà i Roger Torrent, número 2 i 3 a la llista d'Aragonès, mentre que Junts ambiciona el Departament d'Economia, que donaria projecció a una Elsa Artadi com a vicepresidenta econòmica, així com el d'Exteriors, i mantenir àrees com les de Territori i Polítiques Digitals.
Una de les conselleries en disputa és la d'Interior. Divendres passat, Miquel Samper ja deia aquí al Món a RAC1 que li agradaria continuar al capdavant del Departament. Doncs bé, avui La Vanguardia explica que Esquerra no veuria amb els ulls aquesta possibilitat. El problema és que des de Junts hi ha veus que aposten per despendre's d'Interior i evitar així el desgast de la gestió de l'ordre públic. Per exemple, aquesta és la posició, diu La Vanguardia, de Laura Borràs. En cas que la conselleria passés a mans dels republicans, el nom que ja fa dies que sona és el d'Ester Capella. I segons La Vanguardia, una de les opcions és que es creï un departament ampli que agrupi Interior i Justícia. D'aquesta manera, Capella també podria continuar al capdavant de Justícia i assumir Interior. Pel que fa a l'altre escull que representa la conselleria d'Economia, el diari Oponés explica que Esquerra Republicana estaria disposada a cedir a Junts per Catalunya competències econòmiques, però a canvi de quedar-se la gestió dels fons europeus. La intenció d'Esquerra és que les ajudes comunitàries es controlin des de presidència o, si més no, des d'un departament controlat pel partit. Es podria crear la figura d'un comissionat que Esquerra vol que sigui l'economista Miquel Puig. Fins ara d'aquestes qüestions se n'ocupava un consell assessor, però tenint en compte la magnitud d'aquest finançament europeu, Esquerra Republicana de Catalunya considera que qui se'n faci càrrec haurà de tenir capacitat exclusiva. 43 minuts i, mentrestant, qui ens ho hauria de dir fa uns mesos? El Barça ahir va golejar 1-6 la Reial Societat a Noeta. L'equip de Ronald Koeman va fer un dels millors partits de la temporada i ja encadena 18 seguits sense perdre la Lliga. no perd des del 5 de desembre al camp del Cádiz. A més, acumula 9 victòries consecutives fora de casa, la tercera millor ratxa de la història del club, i el més important, continua immers en la lluita per una lliga que fa dos mesos tenia perduda. Després d'aquesta jornada, el Barça es manté a 4 punts de l'Atlètic de Madrid, que és el líder, que hi va guanyar, però ho va fer per 1-0, per la mínima, contra el penúltim, l'Alavés, i gràcies a un penal aturat per un immens Jano Black, quan quedaven 5 minuts pel final. Si no fos per això, ara estaríem parlant que el Barça dependria d'ell mateix per guanyar la Lliga. A diferència de l'Atlètic de Madrid, la victòria del Barça ha estat molt més còmoda. Griezmann i Dest van marcar els dos primers gols a la primera part, mentre que a la segona part han completat la golejada novament Dest, Leo Messi amb un doblet i Dembélé amb el sisè i últim gol. Per la seva banda, Barretxea va marcar per la Reial Societat. Malgrat la gran dinàmica que travessa el Barça, Ronald Koeman vol ser prudent.
No estoy convencido que no vamos a perder un partido porque hay más equipos fuertes, hay partidos dificilísimos para nosotros igual para los demás y yo creo que mejor que podemos hacer es ir en esta línea.
I sobre la victòria del Barça i com queda la situació a la Lliga, escoltem el comentari que signa el periodista de Mundo Deportivo i col·laborador del món a RAC1, Edu Polo.
Ens queden 10 jornades d'una Lliga que semblava perduda i en la que ara mateix el Barça és per mi el gran favorit, tot i estar encara a 4 punts de l'Atlético de Madrid. El d'ahir era un partit determinant per saber si el Barça realment podia aspirar a la Lliga i els blaugrana ho van demostrar amb contundència. Anoeta s'havia convertit en un estadi maleït pel Barça les darreres temporades i els de Koeman no només van guanyar, sinó que van golejar i li van ficar la por al cos a l'Atlético. Queden 10 jornades, entre elles un Madrid-Barça i un Barça-Atlético, és a dir, que encara han de passar moltes coses. I el Barça arriba a aquest tram decisiu en el millor moment, ara que Koeman ha trobat la fórmula. Dest, ja és el que esperàvem, Alba sembla que hagi rejuvenit 10 anys, Busquets segueix sent el millor en el seu, per molt que el vulguin jubilar, i Mingueza juga com un veterà. Marca Griezmann, marca Dembélé, tots semblen millors amb aquest sistema. I Messi segueix fent de Messi. Torna a somriure, com feia temps que no ho feia, i va superant rècords cada setmana. Qui ens anava a dir fa unes setmanes que la temporada podia acabar bé i que fins i tot ara estaríem parlant de guanyar el doblet.
Ai, sí, una lliga que ara s'atura pels compromisos de seleccions. Pròxim partit aquí a 15, dues setmanes justes, el dilluns 5 d'abril contra el Valladolid, i 5 dies més tard, el 10 d'abril, el Barça jugarà contra el Real Madrid a Valdebebas, el dissabte. Per cert, sobre el Real Madrid, que dissabte, recordem, va guanyar 1-3 al Celta, avui llegim al diari ABC que el club de Florentino Pérez està indignat amb una nova actuació arbitral dels creadors d'Hernández Hernández en Estemania. Ara tenim el Melero López, va fer tot el possible perquè el Real Madrid no guanyés a Balaïdos, segons va dir algun membre del Real Madrid. Segons aquesta informació, tant els jugadors com el mateix entrenador van coincidir després del partit que els àrbitres els odien, però que això de Vigo va ser descarat. Perquè us deveu preguntar, doncs, perquè, per exemple, el Madrid es queixa d'una falta inventada de Luka Modric, que li va costar una targeta groga i que va acabar amb una pilota al pal del davanter gallec Iago Aspas. Sobre aquesta acció puntual, el club blanc afirma que hi recorrerà i que arribarà fins on hagi d'arribar. Però el cas és que Florentino Pérez assegura que aquesta acció és només la gota que fa vessar el got d'un arbitratge molt permissiu que va afavorir el Celta de Vigo. I segons ells, no és el primer. En qualsevol cas, del Barça, del Madrid i de com està la Lliga, en parlarem a la tertúlia de futbol amb Miguel Rico, Joan Jupallàs i Santi Segurola. I d'aquí uns moments parlem de la Vampira de Barcelona, de les Niñes i dels Premis Gaudí. Ho farem amb Maria Cusó, amb Toni Vall i amb Mònica Planes.
Tenemos la suerte de haber nacido en el país más rico del mundo, donde hay miles de bancos, a cada cual más rico, y criaturas marinas que maridan increíblemente bien con cualquiera de nuestros vinos. Tenemos un país infinito en alimentos del mar y recetas. Alimentos de España, el país más rico del mundo.
Soc en Gabriel, de Carglass. Ara, per la reparació o substitució del parabrisa, et regalem un joc d'escombretes Bosch i te les instal·lem gratis.
Carglass canvia, Carglass repara.
Demana cita a Carglass Ponès. Promoció vàlida fins al 2 de maig. Consulta't les condicions a Carglass Ponès.
A Bankia presentem l'humanisme digital, la nova forma de fer banca. Humanisme digital és parlar ràpidament per WhatsApp amb el teu banc. Qualsevol dubte resol de la manera més senzilla perquè som el primer banc espanyol amb compte de WhatsApp oficial verificat. Bankia, així de digital, així de fàcil. Més informació a bankia.es.
No cal que miris 25.435 fòrums de cotxes perquè amb Monotaca i el pessigolleig ja en tens prou. Arriben els Lion Days de Peugeot. Fins a 7.700 euros d'estalvi en vehicles nous i avantatges exclusius en seminous i postvenda. Del 15 al 31 de març. Inscriu-t'hi ara a Peugeot.es. Peugeot.
A casa no tens res per postres? Doncs a Consum tenim una fruita de temporada d'oferta que t'interessarà. Fins al 22 de març, la pera blanquilla a només 1,59 al quilo. Deliciosa i a bon preu. Què més vols? Consum. Junts és cooperativa.
A la Salle Campus Barcelona formem persones úniques, creatives, tecnològiques i emprenedores.
Dijous 25, connecta't a la sessió informativa i descobreix els graus en arquitectura, animació, arts, direcció d'empreses, enginyeries i informàtica.
Inscriu-te a salleurl.edu.
La Salle Universitat Ramon Llull. Be real. Be you.
Corre, arriba la mobilmania de MediaMarkt. Aprofita les millors ofertes en tecnologia i emporta't un smartphone Samsung Galaxy A71 per només 279 euros. Ja a la teva botiga i a MediaMarkt.es. MediaMarkt, fet només per mi.
A les 12 comptes la primera ovella. A les 3 t'aixeques a buscar un got d'aigua. A les 6 aconsegueixes adormir-te. I un minut després... No perdis la son per les decisions difícils. Tria la gamma d'híbrids endollables de Mercedes-Benz, líder a Espanya. Ara amb carregador Wallbox i instal·lació gratuïta. Triar no havia estat mai tan fàcil. Híbrids endollables de Mercedes-Benz.
Informa't en els nostres concessionaris Mercedes-Benz, Autolica, Cars Barcelona i MB Motors.
Què menjaràs avui?
Jo ho tinc clar. Bacallà. Perquè a La Sirena pots triar entre una gran varietat de talls de l'autèntic bacallà d'Islàndia. Lloms, filets, daus, esqueixat... I de la varietat que prefereixis. El punt de sal, de salat o sense salar. Tria el que t'estimis més i fes un plat de bacallà per llepar-se'n els dits.
Que fàcil que és menjar bé.
Sí a Sitges. Sí a sorprendre's. Sí a la cultura, al modernisme i a l'art contemporani.
Matí, La Vampira de Barcelona s'imposa com a millor pel·lícula en uns premis Gaudí molt repartits.
Assassina una hiena, una bèstia humana.
La pel·lícula dirigida per Lluís Danés va marxar amb 5 premis cap a casa, però la seva gran rival Les Niñes se'n va dur 4. Entre ells hi ha millor direcció i millor pel·lícula en llengua no catalana.
Bueno, pues esta es Luisa, vuestra nueva compañera. ¿Quieres decirles algo?
Era el duel més esperat de la nit, ja que eren les pel·lícules que partien a més nominacions, un protagonisme compartit al qual també se suma un tercer nom, My Mexican Pretzel. Maria Jiménez Lorang es va endur el premi a millor documental, millor guió i millor muntatge. Va seguir la gala la Maria Cusó.
Un dels principals al·licients de l'edició d'enguany dels Gaudí en matèria de nominacions era el duel entre la llegenda d'Enriqueta Martí reexplicada per Lluís Danés i el retrat de les nenes dels anys 90 de Pilar Palomero. Un duel que va acabar amb un premi a millor pel·lícula per cadascuna i el de millor direcció per la jove debutant. En les categories actorals, Mario Casas es va endur el premi per la seva actuació en No mataràs, de David Victori, i Can de la Penya el de categoria femenina per La boda de Rosa.
¡Qué alegría que Movistar sepa que algo más! Que la jueza algo, ¿no? Oye, qué alegría enorme.
Sentimental, de Cesc Gai va marxar només amb un premi, el de millor actor secundari per Alberto San Juan, un reconeixement que van recollir Javier Cámara i Willy Toledo.
Alberto me ha dicho sinceramente muchísimas gracias, sexo y amor para todas, ha dicho. Y ahora le paso el premio a Willy.
Bueno, pues es un placer recoger este premio para mi hermano Alberto. Habéis visto que los dos únicos que nos han presentado son los dos españoles.
La mort de Guillem, de Carlos Márquez Marcet, es va endur el de millor pel·lícula per televisió i Les dues nits d'ahir, el del públic.
Tot plegat en una gala adaptada als temps del Covid que va mantenir la presencialitat, tot i que seguint totes les mesures de seguretat contra el coronavirus. Maria.
El més evident va ser el canvi d'horari. La gala va començar a 6:45 per adaptar-se al toc de queda, però n'hi va haver d'altres. La manca de presentador va agilitzar una nit que normalment tendia a allargar-se. Josep Maria Mainat havia de ser el mestre de cerimònies, però un accident amb una butaca just al començar la nit el va deixar estabornit a terra sense possibilitat de presentar res. Aquest va ser només un dels gags que es van viure. Un altre va ser el record d'Andreu Buenafuente a l'enyorat Pepe Rubianes.
Pressupost de cinema català.
Quin, 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 quin.
També hi va haver lloc per la reivindicació. La presidenta de l'Acadèmia del Cinema, Isona Passola, va lamentar que només 6 de les pel·lícules nominades eren en català i va demanar més finançament a les autoritats.
Sisplau, polítics, que entreu. No dubto que finalment sereu valents i resoldreu el problema de TV3. TV3 s'ha fet vella, té 40 anys. TV3 necessita seguir produint ficció a fora.
Passola, que va fer una crida a la llibertat d'expressió, com també ho va fer la Gaudí d'Honor, Carme Elias, tot plegat en una gala sòbria i sense massa artifici, que va mantenir el ritme per arribar puntual al Telenotícies Vespre.
De fet, les xifres de taquilla dels grans guanyadors dels premis demostren el mal moment que, per la situació pandèmica, viu el cinema a Catalunya. Fins al segon cap de setmana de març, Les Niñes és la pel·lícula amb més bons resultats de taquilla, gairebé 130.000 espectadors, però a tot Espanya 750.000 euros. La Vampira de Barcelona només l'ha vist als cinemes 13.000 espectadors i porta recaptats uns 90.000 euros. I My Mexican Pretzel tan sols l'ha vist al cinema 6.500 espectadors i ha recaptat 40.000 euros. De tot plegat, escoltem el comentari de dos col·laboradors del món a RAC1, el primer del crític de cinema del programa, el Toni Vall.
Isona Passola, desbocada, loquaç, eloqüent i, segons ella mateixa explicava, inesperadament tranquil·la en els que van ser els seus últims premis Gaudí, reclamava amb veu més forta i més expansiva que mai que els polítics es posin les piles perquè el cinema català, i parlat en català, va pel pedregar. TV3 està vella, va exclamar la presidenta. Bé, segur que no es referia a una crítica explícita a TV3, sinó a que l'audiovisual català depèn massa de la televisió catalana, de les seves polítiques de coproducció i de compra de drets. Fan falta més ajudes directes, més creença en la indústria i en la cultura en general. El 3 o 4% del pressupost públic per la cultura és una misèria. I veurem què passa amb la producció i les estrenes del 2021, completament afectades per la pandèmia. Els premis, doncs, res a objectar. Les Niñes és un film emotiu i competitiu. La Vampira del Raval és voluntariosa i enèrgica, encara que li falti pressupost per tot arreu. Celebrem com es mereix el triomf de My Mexican Pretzel i recomanem Sense embut sentimental i el fantàstic thriller que és No mataràs. I sobretot, 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 fem nostre el crit recurrent que va impregnar transversalment tota la gala d'ahir. Aneu al cinema, torneu al cinema, ompliu els cinemes. En depenen moltes coses.
I el segon comentari sobre l'aspecte televisiu de la gala el posa la crítica de televisió de l'Ara i Mundo Deportivo, Mònica Planes.
A la gala dels Gaudí hi va haver un fet simptomàtic. Una gran part del guió humorístic de la cerimònia se centrava precisament en burxar en com de malament està la situació del cinema català. Isona Passola demanava dinosaures a l'Spielberg perquè no els veia ningú i fingia no saber el nom d'alguns directors autòctons en un sketch. En un altre gag, David Verdaguer presumia de Goya en relació als Gaudí. Les onomatopeies de Buenafuente en un petit monòleg eren irrisòries quan es referien al cinema català, i així un llarg etcètera. El problema de la indústria cinematogràfica en català és tan crític que tens la sensació que si no hi hagués aquest vessant masoquista d'autofustigar-se i riure's d'ells mateixos, no tindrien més temes. El lema havia de ser que el públic tornés a les sales de cinema, però la situació és tan greu que l'únic que va acabar significant la festa va ser la seva fragilitat. Més enllà d'això, no hi havia altres arguments. Potser sí que, mica en mica, la gent tornarà a les sales, però el problema és que ni la mateixa acadèmia ens ha seduït a fer-ho per veure-hi cinema en català.
A Mònica Plans parlarem al final de la tertúlia d'avui, del món a RAC1, amb el tallat part habitual, per un documental que ahir es va emetre a la nit, mentre jugava al Barça Noeta, sobre la vida de Rocío Carrasco, la filla de Rocío Jurado, que ha aixecat una gran polèmica just després que ahir Telecinco matés els dos primers episodis, que es titula Rocío contra la verdad para seguir viva. I més enllà de tenir interès per la premsa al cor, Rocío Carrasco denuncia en primera persona que va ser víctima de violència de gènere durant el seu matrimoni amb Antonio David Flores, que és aquell exguàrdia civil que ha estat protagonista de la premsa al cor els últims anys. La filla de Rocío Jurado ha explicat que tot va començar amb agressions verbals, però també físics.
Jo estava sentant un sofà, una mesa camilla, y él me agarra del pelo y me pega un tirón de pelos y me dio con la cabeza en la mesa y subió echándome a mí la culpa de todo lo que le ocurría, ¿no?, en ese momento.
Durant tot el documental es veu una Rocío plorant i molt nerviosa, on relata tot el calvari que ha hagut de viure els últims anys, i que des d'aleshores té ansietat i depressió i que està en tractament. També ha explicat com el seu exmarit va aconseguir posar-li els fills en contra i assegura que després del divorci aprofitava per increpar-la quan li tornava les criatures a casa.
Él me increpaba y me insultaba y aprovechaba esas tomas de contacto para insultarme y para decirme te los voy a quitar, te van a odiar. Te los voy a quitar, hija de puta. Te van a odiar. Voy a hacer que te odien.
Bé, de fet, la filla de Rocío Jurado reconeix que fa menys de 2 anys va intentar suïcidar-se. Va ser quan la seva filla, Rocío Flores, va anar al plató de Gran Hermano a defensar el seu pare.
Yo no quería seguir viviendo de esa manera. Y que la única manera de que se terminara era quitándome de en medio. Me tomé varias pastillas diferentes.
¿Y te quedaste dormida?
Sí.
¿Y quién te salvó?
Pues Fidel, que fue el que entró en la habitación. Porque
Yo no me levantaba.
El documental va fer ahir a Telecinco, un 33,5% d'audiència i a Catalunya pràcticament un 30%. Això vol dir que a casa nostra el van veure més de gairebé 500,000 de persones, 475,000. Després d'aquestes declaracions, si no us penseu que això és un programa alcòric, no passa d'aquí. No, no, no. La ministra d'Igualtat, Irene Montero, va fer un tuit dient que el testimoni de Rocío Carrasco és el d'una víctima de violència de gènere i afegeix que quan una dona denuncia públicament violència pot ser qüestionada o fins i tot ridiculitzada. Per això diu que és important el suport i afegeix l'etiqueta Rocío, yo sí te creo. És més, Mònica Planes ha parlat amb el Xavi Pérez aquest matí del fet de... Escolta'm, això va ser molt gros i tothom en parlarà i, de fet, fins i tot, durant l'espai, una tertuliana del món Monarracú, la Pilar Rahola, ha estat parlant també d'aquest documental d'ahir de Telecinco. En parlarem cap a quarts d'onze amb ells, amb el Tertulens, i ho parlarem també amb la Mònica Planes. Passa que l'Institut Goodman ha començat un projecte ambiciós per detectar quines són les principals barreres en què es troben les persones amb discapacitat. L'entitat busca 1,000 de voluntaris perquè els ajudin a identificar els punts febles que detecten el seu entorn i també els aspectes que els ajuden més en el dia a dia. Eudald Martínez.
Anar a una entrevista de feina i no poder entrar a l'oficina a fer una reserva a un restaurant i que a l'hora de la veritat no tingui el lavabo adaptat o haver de seure lluny dels teus amics perquè el teatre no té tots els espais habilitats per persones amb mobilitat reduïda són alguns dels problemes amb què es troben dia a dia i en molts